Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Com canvia el nostre comportament en funció de l'espai públic? En aquest episodi en parlem amb Oriol Marquet, doctor en Geografia i ara investigador al grup d'estudis de mobilitat, transport i territori a la Universitat Autònoma de Barcelona. Marquet explica com creu que es poden distribuir millor les activitats a la ciutat, quins inconvenients i avantatges té la idea de la ciutat dels 15 minuts i per què les reformes urbanístiques com les superilles fan més soroll que mai en la conversa pública. Oriol Marquet, tot seguit, a Santa Eulàlia. Oriol Marquet, benvingut a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Escolta, tu ets expert en com el disseny de l'espai públic configura el nostre comportament i en els vincles entre la forma urbana i els mètodes de transport, o els mètodes de transport que tria, de desplaçament que tria la gent. Explica'ns primer les teves línies de recerca. Què vol dir tot això?
Molt bé. Doncs mira, jo sóc geògraf i el que m'obsessiona una mica és que durant molts anys hem tractat els temes de mitjans de transport, com es transporta la gent, pensant només en la gent, en com decideix la gent. I com que als geògrafs ens interessa molt l'espai, a mi m'interessa entendre com la configuració de l'espai que ens envolta afecta les teves decisions diàries. I per tant, que quan fem polítiques que volen canviar el transport, en la meva opinió, molts cops ens orientem massa a conscienciar la gent, hem de fer que la gent agafi més la bicicleta, hem de conscienciar més la gent pel tema del canvi climàtic i les externalitats del transport, però no entenem que les decisions que estan a l'abast de la gent estan molt determinades per quin tipus de ciutat té al voltant. I per tant, entendre com aquesta forma urbana i aquest disseny del carrer afecta les seves decisions em sembla com el pas zero a partir del qual podrem parlar d'altres aspectes de política de transport, però sense aquest pas zero ens està fallant alguna cosa.
Això, en el cas de Barcelona, ho podem explicar amb exemples, encara que siguin una mica genèrics?
Claríssim. O sigui, la ciutat de Barcelona, tots sabem com és molt, molt densa, té una mixticitat d'usos molt bona quan la comparem amb altres ciutats a nivell europeu i té unes condicions pel transport actiu, que són bàsicament anar a peu o en bicicleta, que són òptimes. I si pensem en l'Eixample o si pensem en el Raval, on ara estem, etc., doncs és unes condicions que quan jo surto d'aquell lloc on estem fent aquesta entrevista, la meva elecció de transport està molt configurada pel tema de que això és un carrer peatonal, és un carrer on tinc a l'abast meu moltes destinacions en, per exemple, 10 minuts caminant i, per tant, no tinc cap necessitat d'utilitzar el cotxe. És molt diferent de si jo visc, doncs, en un cas extrem, doncs Vallvidrera, no? On, evidentment, l'entorn és totalment diferent, o la zona universitària, o algunes zones que poden ser igual de denses, però on el disseny del carrer és molt més orientat al cotxe i, per tant, jo em veig interpel·lat a utilitzar més el cotxe que no el caminar, bàsicament.
En el món de l'urbanisme hi ha hagut des de fa molts anys tota aquesta idea de la ciutat dels 15 minuts, que alguna vegada t'he sentit dir que Barcelona ja no és ni una ciutat dels 15 minuts, és una ciutat dels 10 minuts. Explica'ns això.
Exacte. La ciutat dels 15 minuts ve, ara arriba, ha agafat molta volada a nivell internacional, però bàsicament entronca amb un principi fonamental de l'urbanisme, que és que les ciutats han de tenir les destinacions quotidianes i diàries a una distància no? Reachable, no? Arribable, com si diguéssim. I arribable com? Doncs arribable amb un mitjà de transport sostenible. Per tant, nosaltres el que volem és dissenyar una ciutat on tu tinguis la majoria de les teves necessitats cobertes en una distància potencialment caminable. Això no vol dir que després tu utilitzis el cotxe perquè et va millor, prefereixis anar amb autobús i no caminant, o no utilitzis la bicicleta perquè no et sents còmode amb la bicicleta. És una qüestió de donar possibilitats a la gent, sí? Quan aquesta ciutat dels 15 minuts no existeix, quan al meu voltant, en 15 minuts caminant, no tinc ni una botiga de pa, ni un cinema, ni cap dels meus amics, etc., com li puc demanar jo a la gent que faci un transport sostenible? No? Tenir la ciutat dels 15 minuts és el pas zero per construir hàbits de transport més sostenibles. Sense això, no arribem enlloc. I en el cas de Barcelona, doncs és que el cas de Barcelona molts cops, clar, ens ha arribat de nivell internacional aquesta moda de la ciutat de 15 minuts, però és que Barcelona ja porta molts i molts anys planificant per la ciutat dels 15 minuts i planificant a partir de temes de principis de proximitat. Doncs els mateixos mercats municipals de barri estan configurats, la distància entre els mercats estan configurats perquè tothom, tots els barris estiguin ben coberts. El tema de l'accés a la sanitat, als CAPs, etcètera. No? Per tant, si mirem només el municipi de Barcelona, la ciutat de 15 minuts ens queda petita. Nosaltres som ciutat de 10 minuts i alguns barris ciutats de 5 minuts. Però t'he de dir que aquí hem de fer una mica un joc d'escales, perquè la ciutat de Barcelona, el municipi de Barcelona, a vegades fem trampa, no? El municipi de Barcelona són 1,6 milions d'habitants, però que està inserida en una àrea metropolitana molt més gran.
No és l'Eixample, no tot és la racionalitat de l'Eixample i les facilitats de...
Per tant, quan parlem de 15 minuts, l'èmfasi l'hem de posar precisament a l'àrea metropolitana, on l'àrea metropolitana tenim aquesta dualitat de ciutats molt compactes i molt ben configurades a nivell de ciutat de 15 minuts, Sabadell, Terrassa, Mataró, etc. Però entremig hi ha tot un interstici que són municipis de baixa densitat on aquesta ciutat de 15 minuts no és que no hi sigui, sinó que està llunyíssim. I per tant, ens ho hem de mirar des d'aquest punt de vista. No és què pot fer l'Eixample per millorar la seva ciutat de 15 minuts. L'Eixample ja és una ciutat de 15 minuts. Aquí no cal invertir en aquest tema.
Ens hem de fixar en aquestes ciutats o aquests municipis mitjans de l'àrea metropolitana.
On hi ha els dèficits.
Val. I aquests dèficits, o sigui, en aquests punts de l'àrea metropolitana, s'ha de tendir realment cap aquí? Hi ha d'haver, això vol dir més mixtura d'usos, més tenir un cinema, un forn de pa, per posar els exemples que posaves tu, a cada cantonada?
S'ha de jugar a varis nivells, no? És a dir, el que és important de la ciutat dels 15 minuts és que no és una cosa binària, o som ciutat de 15 minuts o no ho som, és una cosa incremental. I per tant, la ciutat que ara mateix és una ciutat de 35 minuts no és realista convertir-se en una ciutat de 15 minuts i a més no ho hauria de ser segurament. Però si passem d'aquesta ciutat dels 35 minuts a una ciutat de 25 minuts o de 20 minuts, això ja ens fa guanyar que un tant per cent dels desplaçaments d'aquesta població, que abans no eren possibles fer en modes sostenibles perquè era simplement les distàncies eren massa grans, doncs un 10, un 15, un 20% d'aquests desplaçaments ara sí que són potencialment convertibles. I aquí és on està el guany. Sí? No ens pensem que estem intentant canviar, no, tota la morfologia urbana de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè aquesta morfologia és la que és. Però bueno, dintre d'aquestes conceptes, sí que cada municipi i cada barri i cada teixit urbà doncs pot anar fent passos cap a augmentar la proximitat. Però i també, aquest augmentar la proximitat per mi és la clau.
Per si ho entenc, també per tant ens hem de mentalitzar que hi haurà punts de l'àrea metropolitana que no arribaran a tenir el grau de facilitats que tenen els barris cèntrics de Barcelona.
Absolutament, i crec que és realista, no? És a dir, és passar d'una cosa sobre el paper, una teoria, etc, a una aplicació realista en el territori. I això no vol dir que no haguem de treballar, perquè les condicions en algunes zones de l'àrea metropolitana doncs, són molt precàries en aquest sentit. Hi ha zones que són realment molt dependents del cotxe i el que volem és alliberar-los d'aquesta dependència. Després hi entrarem si la gent prefereix seguir utilitzant el cotxe o no, però mentre no tingui aquesta opcionalitat, el que són esclaus del cotxe, en el fons.
Aquí vam tenir l'economista Miquel Puig, que ha dit unes quantes vegades, per fer servir l'expressió que fa servir ell, que això de la ciutat dels 15 minuts és una collonada, perquè la gràcia d'una ciutat és que t'hagis de desplaçar, precisament. És a dir, que si tu fas que a cada barri hi hagi de tot, perds la gràcia de la complexitat i la diversitat que hi ha en una ciutat, que és que forçosament has de moure't una mica i, per tant, això t'obliga a que... O facilita que et passin més coses durant les teves interaccions diàries i això enriqueix culturalment, econòmicament, socialment, el que és viure en una ciutat.
Sí, per mi això és una idea que sorgeix d'una visió massa encarcarada de lo que ha de ser la ciutat dels 15 minuts. Jo la ciutat dels 15 minuts, i crec que és cap on van els meus col·legues de professió quan parlen d'aquestes coses, és un principi aspiracional, no és un model tancat. No? I per tant, per mi aquest tema del contacte social, que també estic d'acord que és molt important en una ciutat és contacte social, no? Sí que és important, però per mi la ciutat de 15 minuts no evita aquest contacte social i aquesta interacció entre classes socials que són diferents. De fet, l'augmenta. Per què? Perquè en una ciutat de 15 minuts on el caminar és la base de tota la mobilitat, en el fons el caminar és l'element de transport que més ens posa en contacte amb l'altre, no? Amb la diversitat. Si no tenim ciutat de 15 minuts i tothom va amb cotxe, potser tots anem amb cotxe als mateixos llocs, però estem en el nostre cotxe i no estem interaccionant. I per tant, en una ciutat dels 15 minuts on la gent camina, quan jo estic compartint un espai públic, quan estic compartint una plaça o una vorera amb una altra persona diferent, estic més en contacte amb aquesta altra persona diferent. I després el que a mi em xoca de tot això és aquesta idea com de que no entenem que la ciutat de 15 minuts és una qüestió de proveir opcionalitat. Sí? Que jo tingui un cinema a 5 minuts de casa meva, un millor exemple, que jo tingui un gimnàs a 5 minuts de casa meva, no vol dir que jo hagi de fer servir aquest gimnàs, perquè potser el gimnàs que està a 20 minuts de casa meva m'ofereix millors preus, millors condicions, etc. Però si no tinc el gimnàs a 5 minuts, jo mai podré fer servir un desplaçament amb transport actiu al gimnàs. Per tant, el que jo busco és que la gent tingui opcions d'escollir, i ara mateix la gent no les té. Després veurem com és el comportament resultant.
Però no és veritat que si en un mateix barri, i més en una ciutat com Barcelona, en què hi ha els barris o els districtes tenen molta singularitat i tenen molt de caràcter i de tendència a la vida interna, al funcionament com a pobles més estancs, si tu facilites que hi hagi tota la diversitat absoluta d'equipaments en el recinte del barri, per entendre'ns, això no acabarà animant que la gent no en surti, o sigui, que tothom faci més vida a prop de casa seva, i que això, efectivament, el punt d'imprevisibilitat o de diversió, no sé com dir-ne, que hi ha amb la potencialitat de la ciutat s'acabi reduint?
Jo crec que això no ens passarà, perquè com a éssers humans no ens agrada la monotonia, ens agrada la diversitat d'entorns, ens agrada provar coses noves, ens agrada provar aquell restaurant que han obert al Born, etc. I abans dèiem precisament, Barcelona és un bon exemple, és una ciutat de 10 minuts, bona part de tot el districte central, no? Eixample, Ciutat Vella, Gràcia, per descomptat, Sants, moltes zones de Sarrià, i en aquests barris no hem format guetos. De fet, Barcelona és una ciutat interconnectadíssima i on hi ha dues escales. L'escala quotidiana d'anar a comprar, a resoldre els problemes més quotidians, portar el nen a l'escola, etc., es pot resoldre en una proximitat molt, molt alta, i després altres desplaçaments més ocasionals, com poden ser anar al restaurant, anar al cinema, anar a visitar no sé quin amic, es fan a escala de ciutat o inclús a escala metropolitana. Per tant, l'exemple més clar que tenim de ciutat de 15 minuts, quasi a Europa, et diria, pot ser Barcelona, i és un claríssim exemple que aquesta amenaça del gueto que a vegades ens pinten, de si fem ciutat de 15 minuts ens convertirem en ciutats que seran guetos, doncs no es compleix. Barcelona és una ciutat amb uns nivells de mobilitat altíssims.
Mm-hmm. Un altre dels contraarguments d'això de la ciutat dels 15 minuts o dels 20 minuts és que la gràcia de la ciutat també és que les feines són interessants, que la gent hi vol anar perquè hi ha feines més llamineres, més interessants, i que això passa precisament perquè no pots tenir un gran hospital expert en innovació en no sé quin àmbit a cada cantonada. I que, per tant, que la gràcia ja és que t'hagis de desplaçar per accedir a aquesta feina, que sigui aquesta feina no pot estar tot arreu, no?
Totalment d'acord. I, de fet, el punt, anem a dir-li així, el punt dèbil de la ciutat de 15 minuts és precisament com distribueixes els llocs de treball. Des d'un punt de vista que jo crec que no els hauríem de distribuir des d'un punt de vista centralitzat, no? Els llocs de treball es distribueixen en el nostre sistema, en el territori, seguint una mica les lleis de l'oferta i la demanda, etc. El que busquem, les aproximacions més realistes a la ciutat de 15 minuts, no entren en aquest tema del treball. És a dir, el treball es pot posar on vulgui, no? Però després els desplaçaments quotidians, recordem que la mobilitat a la feina és un tant per cent relativament petit de tota la mobilitat que fem en el fons. Si una persona de mitja fa 4 o 5 viatges al dia, el desplaçament a la feina és un viatge. Sí? Per tant, tampoc sobredimensionem aquest espai. Jo estic perfectament còmode amb un sistema en què el desplaçament a la feina sigui el desplaçament més llarg, perquè sempre ho és, perquè tendim a prioritzar altres coses, i després la proximitat que em dona la ciutat de 15 minuts fa que jo sigui capaç de concentrar els meus desplaçaments al voltant, els meus desplaçaments de personals, anar a comprar, etc., al voltant d'un àmbit més domèstic o inclús al voltant de la feina, i per tant estalviar en usos de modes de transport no sostenibles amb aquesta proximitat.
Referent a això que dèiem de la distribució de les activitats, hi ha una pràctica freqüent, no sé si a tot arreu, però almenys que a Barcelona, en el cas del Raval, per exemple, és molt visible, que és en barris d'alta complexitat o en barris de renda més baixa, posar-hi com un bolet grans equipaments culturals, aquí tenim l'exemple del MACBA, per exemple, com si això hagués de facilitar l'accés, o és l'argument que se sol fer servir, de facilitar l'accés dels veïns que hi viuen a la cultura, no? Com si això oxigenés el barri. Sí. No sé si et sembla una recepta adequada.
Em sembla un tema, la veritat és que molt complicat. Crec que és potser la recepta més senzilla en el sentit de que doncs això, no? Tu poses aquí un equipament com la Filmoteca o el que sigui i esperes que això tingui un efecte i que t'estalvis altres polítiques que estalvin segregació. La veritat és que és un tema complex, perquè tot el tema de la segregació i del mercat de l'habitatge, doncs, evidentment, és complexíssim. A nivell de mobilitat i el que dèiem de com diferents classes socials interaccionen, sí que em sembla que hi ha hagut... Potser els equipaments que estem posant són massa d'alt rang, és a dir, una filmoteca, un museu de molt alt disseny, etc. Hi ha molta distància entre la persona que ve aquí a visitar aquests equipaments, molt puntualment, i els habitants habituals del barri. Sí? Potser fent una feina de que hi hagi menys distància entre l'ús d'aquests equipaments i els habitants habituals del barri, podríem fer més feina. Però la veritat és que aquest tema de la segregació és realment complexa. Des d'un punt de vista de mobilitat, doncs prefereixo, evidentment, que aquests centres atractors de mobilitat estiguin ubicats en zones que són molt fàcilment accessibles tant en transport públic com en transport actiu. Mm. I això sí que és positiu.
Mm. O sigui, però, diguem-ne, en termes genèrics, la recepta de millorar o procurar millorar aquests barris a través de posar-hi grans equipaments culturals, et sembla que hi ha vegades que pot funcionar?
No, em sembla que la gran majoria de vegades ens ha fallat.
Va, llavors, quina altra mena de com s'haurien de distribuir les activitats per millorar aquests barris?
És que per aquests barris molts cops, o sigui, aquests barris molts cops a temes de distribució d'activitats estan molt ben servits. És a dir, són barris que quan fem índex de ciutat de 15 minuts ens surten altíssims perquè tenen una alta densitat de població i això vol dir que també hi ha molta alta densitat d'usos diferents, molta diversitat, i per tant, si tu et plantes al mig del Raval i busques el que podríem necessitar, una tenda de frescos, no? una carnisseria, una biblioteca, etc., et sortirà que en tens de tot molt pròximament. No? Mm-hmm. I per tant, a nivell de distribució d'activitats, aquest barri, en el sentit de que ens el mirem de ciutat de 15 minuts, està ben cobert. Després, aquesta ubicació de serveis, no? d'alt rang i d'alta jerarquia, doncs ja es posa en un sentit més estratègic, que això és el que jo no li veig. Però és que el centre de Barcelona, a nivell de distribució d'activitats, és que per mi s'ha de fer molt poca feina, ja està feta la feina.
Yeah. Llavors vol dir que el que falla probablement és una altra cosa, que és les polítiques d'integració, reduir o augmentar el poder adquisitiu de la gent que viu en aquests barris i millorar les condicions laborals perquè tinguin temps per dedicar-se al lleure i aquesta mena de coses.
Sí, sí, sí. És a dir, són polítiques totalment ja de... jo crec que de vivenda, d'integració i de més socials que no de mobilitat, en aquest sentit.
A Barcelona s'ha fet bé això, diries? Hi ha hagut una visió clara per millorar tot això? O aquesta, la distribució d'activitats ha servit per apuntalar un cert model de desplaçaments que afavoreixin el turisme i que en realitat no millorin les interaccions per a les classes populars?
Sí. A veure... Sí que és veritat que aquí tenim molta interacció entre turisme i el que diríem classes populars, en el fons, perquè tot el centre de Barcelona és una àrea hiperturística i turistificada, evidentment, i on realment la renta per càpita no és tan alta. Per tant, aquí sí que hi ha una forta interacció.
Clar, però no sé si és interacció o és coincidència. Correcte, en el sentit
exacte,
que
diu... coexisteixen en els mateixos espais. No? Mira, per exemple, la turistificació, el que ens surt és que quan fem mapes de 15 minuts, les zones que intuïtivament et podrien semblar que són les zones més cèntriques de Barcelona, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, etc., no són les zones que estan millor en termes de ciutat de 15 minuts. I és molt senzill pensar-ho, perquè si tu et plantes enmig de Passeig de Gràcia i intentes buscar una carnisseria, quants minuts et costarà? Costarà bastants minuts. Per què? Perquè tota aquella zona està molt dominada per usos turístics. I, en canvi, aquí al Raval o a Sants, trobar una carnisseria la trobaràs en 3 minuts caminant, si necessites caminar 3 minuts. Sí? Per tant, aquesta turistificació sí que la trobem en termes d'impacte, en el sentit en què desplaça activitats més quotidianes, i això sí que ho trobem a Barcelona. Tot i així, et diria que en temes de desplaçament el tema del turisme tampoc és ara mateix, no ens està generant molta problemàtica, perquè com a molt ens està fent que algunes zones de Barcelona passin a ser d'una ciutat de 10 minuts a una ciutat de 15, però això no és una gran diferència realment.
Bé, de tota manera, hem tingut l'exemple recent d'aquest autobús que es feia servir, que es desplaçava pel barri de la Salut perquè es feia servir per anar fins al Parc Güell, i l'Ajuntament va decidir amagar-lo de Google Maps, i que després ara s'han saturat altres autobusos perquè els turistes han trobat vies alternatives.
Les vies, no? Sí. Això és un joc del gat i el ratolí, no? Tota l'estona, la turistificació intenta, no? Doncs des d'aquest parc, però també ens va passar, vam tenir problemes amb el tema de les bateries del Carmel, etc. I això és anar trobant mesures. En el fons, aviam, el problema no és la mobilitat dels turistes, el problema és la turistificació, és a dir, són problemes de rang i escala diferent. I que a vegades ens obsessionem amb aquests temes de l'autobús quan la problemàtica és la càrrega turística que té Barcelona, no l'autobús.
No, però és, clar, és el símbol, i llavors és el que fa més efecte.
Sí.
Escolta, per exemple, amb el cas de les Superilles, hi va haver, almenys durant l'última campanya electoral, probablement també perquè el cicle electoral ho afavoria, però unes grans onades de protestes, potser no de manifestacions, però fins i tot un cert clima de crispació a la xarxa i en entrevistes i en el debat públic al voltant d'aquest tema. I també dius tu que al voltant de la idea de la ciutat dels 15 minuts això ha augmentat. No sé si et refereixes entre veïns, entre tècnics o entre experts o entre polítics, però aquesta mena de polarització al voltant de la planificació urbanística és una cosa nova o és una cosa que ha passat sempre?
És una cosa que ha passat sempre, però ara com tota la nostra societat, no? S'ha hipervitaminat i ara la tenim, ens ha explotat, no? Això l'any passat, per exemple, a nivell mundial, a Oxford, a Canadà, a Polònia, hi van haver protestes, inclús protestes al carrer, en contra de la idea de la ciutat dels 15 minuts. Val? Són dues coses diferents. Una cosa és la polarització que hem tingut aquí del model Superilles, que es basa molt en el tema del cotxe i en com els partits polítics veuen aquesta gestió del cotxe dintre la ciutat. Sí? El debat més internacional sobre el tema dels 15 minuts, de la ciutat dels 15 minuts, entra més amb tot aquest tema de les teories conspiranoiques, del control de la població, i entronquem aquí amb discursos d'anti-canvi climàtic, o sigui, anti-lluita contra el canvi climàtic, anti-vacunació, etcètera, etcètera. Però si ens centrem només amb el tema de les Superilles aquí, el que hem trobat és, sí, una claríssima polarització molt forta a l'opinió pública, i aleshores el que ens interessava, des d'un punt de vista de recerca, és veure, com de real era aquesta animadversió en contra de les Superilles, que es percebia una mica a la premsa i a l'opinió pública, i com era de fabricada. Perquè a vegades el que ens passa és que, vulguis o no, els que opinen a l'opinió pública, no? Els que van a les ràdios, els que escriuen columnes, els que fan tertúlia, doncs són un grup de població amb unes característiques determinades que sovint, per la seva classe social, per la seva feina o per les seves necessitats, utilitzen més el cotxe. Mm-hmm. I per tant, tendeixen a estar més afectats quan les ciutats prenen decisions que teòricament poden anar en contra l'ús del cotxe. I això ens fa que generin una animadversió als diaris, etc, etc, que potser entre la població que viu a les zones de les Superilles no és tal. I per tant, nosaltres vam fer tot una anàlisi electoral també de com s'estava votant a la zona de Superilles, i també vam entrar en temes de què percebien les persones que tenen un eix verd, el Consell de Cent, etc, etc. I el que ens surt, bàsicament, és que si mirem només a lo local, sí que hi havia estaven a favor de les Superilles, és a dir, els locals, tant els que viuen de lloguer com els que viuen de propietat, en sortien que estaven a favor de les Superilles.
De les seccions censals concretes, de, per exemple, el carrer Consell de Cent, o del carrer Girona, o d'aquests carrers.
Exactament.
I els de lloguer també, perquè un dels arguments és que els propietaris estan contentíssims perquè el preu s'encarirà. Però...
Exacte. Aquí el que ens és molt difícil és saber si una persona que viu a Nou Barris o a Pedralbes, ha votat, per exemple, en contra de les Superilles, tot i que no viu a la Superilla. Val? Aquí també tenim un tema de territorial, en el fons. És a dir, les eleccions de Barcelona es voten pels habitants de Barcelona, però els impactes del que fa l'Ajuntament de Barcelona impacten a tota l'àrea metropolitana. Sí? I, per tant, la persona que viu a Sabadell i ha d'entrar cada dia amb el seu cotxe es veu molt impactada, o ell percep que tindrà un impacte molt fort per la Superilla, però amb el seu vot no pot canviar aquesta decisió. I aquí és un joc d'escales, que això també és producte de com ens hem configurat territorialment i de la distribució dels municipis. Uh-huh. Sí? Però aquest tema de la polarització em sembla molt interessant, especialment perquè ara sembla que comença a integrar-se en el debat polític en el sentit de que abans aquesta actitud del cotxe i dels mitjans de transport més sostenibles no estava tan identificada en dreta i esquerra, i ara ho comença a estar ja a nivell inclús mundial, no? Aquestes idees, no? Doncs, dels que els conservadors estan pensant en que el cotxe és un símbol de llibertat i per tant qualsevol atac que es fa, que ells perceben contra el cotxe, es percep com un atac a les seves...
La llibertat individual. Correcte. Això connecta, suposo, amb això que deies de les teories de conspiració de la ciutat dels 15 minuts, en el sentit que ens volen engabiar tots perquè tinguem menys recursos per moure'ns i perquè siguem menys lliures, no?
Exactament. I això, per mi, és una problemàtica, perquè en el moment en què aquests debats de transport es converteixen en debats polítics molt, molt, molt polaritzats, doncs és difícil trobar
el consens. O amb idees tan simples i tan abstractes, no?
Per exemple, és que el cas
cotxe
de les...
Cotxe llibertat és com...
És massa... Bueno, el cas de les superilles, per exemple, és un cas que juga a dues velocitats. Les superilles a nivell internacional estan molt, molt ben vistes. Ja tenim cada any molta gent que ve aquí a veure superilles i entendre com s'ha fet aquest model i intentar aplicar-lo a Viena, a Bogotà o on sigui, i en canvi a nivell local és un concepte que està cremat, i per tant ja els polítics fins ara fins i tot no volen utilitzar la paraula superilla i ara utilitzem subterfugis, eixos verds, el que sigui, per passar pàgina d'aquest terme que hem cremat, que és el terme superilla.
Clar, ara que parlaves d'això, de la gent que ha de venir de Sabadell i que lògicament també ha contribuït a la crispació de manera raonable, d'altra banda, perquè hi ha molts municipis de la regió metropolitana que les dificultats d'accés de transport públic, per exemple amb Rodalies, és realment complicat, no? I perquè és evident que si no es fa de manera ben sincronitzada la retirada del cotxe del nucli urbà de la capital, doncs evidentment sí que serà problemàtica en un moment o altre, perquè és una reforma molt a fons. Però en termes de mobilitat, o sigui, aquí hem parlat molt, quan venen arquitectes o quan venen urbanistes, de les raons morals, de les raons climàtiques, de les raons socials, de les raons relacionades amb la idea de justícia, de si s'ha de retirar el cotxe o no s'ha de retirar el cotxe. Però en termes de planificació de la mobilitat, que és el teu àmbit, per entendre'ns, com t'imagines que s'hauria de fer això progressivament? O sigui, quins passos s'haurien de seguir? Quina recepta hauríem
de fer? Jo crec que sí que és important aquesta progressivitat, però tampoc ens podem quedar amb un manteniment de l'estatus quo, en el sentit de que sempre diem què passarà amb la persona que ve de Sabadell, què passarà amb la persona que ve de Mataró i que ha d'utilitzar el cotxe, etc, etc. Bueno, primer de tot, aquestes grans ciutats metropolitanes amb el centre de Barcelona sí que estan força ben connectades. No és una opció, no és que sigui l'única opció. Val? Però si només miréssim Barcelona encara tenim, crec que és un 18% de desplaçaments interns que es fan en cotxe. Sí? Jo no estic en contra d'eliminar totalment el cotxe a la ciutat, val? Perquè sempre hi haurà algun cas en què jo necessiti utilitzar el cotxe. Però sí que és veritat...
Vols dir que no estàs en contra d'eliminar-lo, que estàs en contra d'eliminar-lo totalment.
Totalment, exacte. Totalment és absolutament impossible. Però si ens centrem només en el municipi de Barcelona, intentem esborrar de la nostra ment que existeix una àrea metropolitana, només aquí encara tenim 600.000 desplaçaments diaris que es fan en cotxe. Sí? Per mi aquests són difícils de justificar. Són difícils de justificar perquè podríem justificar un 5% de persones que tenen un desplaçament complex, tenen una emergència, han de buscar un dependent, etc, etc, i aquests sempre hauran de poder utilitzar el cotxe. Però hi ha molta altra part d'aquest 18% de desplaçament del cotxe, més un 7% que és de desplaçament de la moto, per exemple, que aquest per mi és difícilment justificable, perquè al món trobaràs molt poques ciutats amb el nivell de transport públic i el nivell de bon disseny urbà per anar caminant i en bicicleta, millors que Barcelona. Mm. Sí? Per tant, aquí sí que hi ha un camp per recórrer. I si ho penses, si elimines part d'aquests 600.000 desplaçaments, això genera més facilitats pels que realment ho necessiten. Sí? Aquella persona que viu a Corbera de Llobregat i realment necessita el seu cotxe per entrar a l'Eixample. Mm. Sí? Per tant, Sí, estic d'acord que hem de compassar millores totalment necessàries, especialment a Rodalies, evidentment, en la infraestructura, però que això no ens pari de fer millores incrementals i que, a més, aquestes millores incrementals no només han de ser al centre de Barcelona, no, és que els altres municipis també han d'anar fent millores perquè aquests desplaçaments que ara només es poden sostenir venint a Barcelona també puguin ser coberts, doncs, dintre del seu municipi, dintre de la seva comarca o amb menys necessitat de distància.
Que hi ha un moment que aquestes restriccions o que aquests canvis s'han de fer amb un punt de brusquedat, no? Que...
Sí, és a dir, al final... És un peix que es mossega la cua. Tu construeix infraestructures i això et genera demanda, o tu, la gent demanda una infraestructura i, per tant, la construcció, el disseny d'aquestes infraestructures segueix a la demanda. Sí? I, per tant, és evident, jo crec que hauríem de... És evident que hi ha una demanda per una millora de les condicions de Rodalies. O sigui, portem molts anys amb aquest tema i hauria de ser una prioritat número 1 per la nostra àrea metropolitana. Sí? Però això, res d'això, ens ha de fer perdre de vista que al mateix temps que fem això hem d'anar reduint la prioritat i l'espai que li donem als cotxes a les nostres àrees urbanes.
Escolta, volíem parlar d'altres temes, però tenim l'estona que tenim. Acabem amb una pregunta que fem a tothom, que és que s'imagini que et posen al capdavant, que t'imaginis que et posen al capdavant de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona demà. Quines són les dues o tres primeres coses que faries amb més urgència?
Jo... És una molt bona pregunta i difícil, perquè a vegades els acadèmics ja saps que postulem
clar,
i després
per això,
quan,
per
ens, quan ens bé, hi posem...
Per això està bé fer-vos aterrar les propostes.
És un altre tema. Jo, des del meu punt de vista, hi ha molt poques coses a fer a dintre del municipi de Barcelona que siguin canviar el model de ciutat. El model de ciutat no l'hem de canviar, està perfecte. Quan dic model de ciutat vull dir la morfologia urbana, les densitats, la mixticitat, això està perfecte. Podríem fer alguna coseta per millorar alguna zona tipus Poble Nou, etc, que està una mica amb dèficits de mixticitat d'usos, etc.
Parles d'aspecte, eh? No sí. De model econòmic.
No, parlo d'això, d'estructura física de la ciutat, sí. De densitat, de mixticitat d'usos. Amb això no hem de fer res. S'ha de seguir apostant per la bicicleta. Això hi ha de ser, és a dir, la bicicleta ha de ser una opció molt còmoda a tota la nostra xarxa. Ara mateix tenim una xarxa que està molt centralitzada al centre, però l'hem de seguir extenent. El bicing és una eina fonamental i molt bona, té un gran èxit.
Funciona prou bé.
Funciona molt bé si el comparem amb altres serveis d'altres grans capitals, eh? I més ara que hem introduït el tema de la bici elèctrica ja fa temps, però que està augmentant molt també. Per exemple, una cosa que s'ha de fer sí o sí amb el bicing i s'acabarà fent és el tema de la integració amb el bicing metropolità. Mm-hmm.
Que tot sigui el mateix.
Exacte. Jo no crec que el nostre futur passi sí o sí per la bicicleta. La bicicleta en el nostre entorn ha de ser un suport. No som ciutats dissenyades per la bicicleta, som ciutats dissenyades pel peató. Val? I per tant, el nostre eix fonamental és la mobilitat a peu i la bicicleta ens pot servir per aquestes distàncies intermitges una mica més llargues. Però dintre del context de Barcelona, la bicicleta ens donarà un guany incremental, però tampoc ens ha de revolucionar tot, perquè ja som una ciutat molt ben dissenyada.
Perdó, abans que segueixis amb les propostes, em sembla que hi ha un cas de ciutat que és València, on el cas de la bicicleta, l'ús de la bicicleta encara està més facilitat, encara funciona millor que aquí. Quina diferència principal hi ha?
Bàsicament, no, és a dir, no hi ha cap diferència fonamental més que a nivell d'inversió i de xarxa. I de fet València, aquí tenim per exemple el cas de València, el cas de Sevilla són casos que han funcionat molt bé i estan transformant molt bé la seva mobilitat. El cas de París, que ha fet un canvi absolutament increïble a través de promocionar la bicicleta, i ara tenen el problema a València de la lluita política que dèiem abans sobre si alguns dels carrils bici que s'han instaurat últimament s'han de treure, I en el cas de València fins i tot crec que ja n'han tret un una mica perifèric, però ha sigut un dels primers casos que fins i tot no és que ja s'hagi frenat la implementació del carril bici, sinó que s'ha anat enrere. Això és el que hauríem d'evitar a tota costa.
Hi ha altres propostes que no sé si en tenies més o era la central era aquesta de la bici?
Bàsicament, jo el que s'ha de fer és una millor... És a dir, no és que millor, hem d'anar millorant en el integració amb la mobilitat metropolitana. És el gran problema que té Barcelona, en el fons. Les limitacions d'això, doncs, que a nivell de competències i a nivell de diners, de qui gestiona rodalies, etcètera, etcètera, doncs molts cops no està a la mà de l'Ajuntament, però sí que s'ha d'anar fent esforços per integrar millor aquesta mobilitat metropolitana. A nivell intern, s'ha de seguir aplicant allà on es pugui una certa pressió per anar traient espai al cotxe privat. Mm. Això és veritat. Per cada carril que traiem del cotxe privat, l'estem alliberant per altres usos que poden ser molt més eficients a nivells de transport, a nivell de quantes persones movem per aquest espai alhora, però també té beneficis, com ja heu discutit altres vegades en aquest espai, doncs per la salut, per la contaminació, per temes de, inclús de ventes comercials, etc, etc.
Molt bé, doncs un plaer a la conversa, Oriol Marquet. Gràcies per venir a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.